tarda. Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Augmenten els accidents de trànsit mortals aquest estiu, tot i que hi ha hagut 6 morts menys a les carreteres catalanes respecte a les xifres de l'any passat. Montse Manent.
En total han estat 50 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit aquest estiu. La via amb més alt índex de mortalitat ha estat la A2, tal com ha destacat el director general de Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau.
A la 2, durant el que es portem aquests 3 mesos d'estiu, l'any passat hi va haver 2 víctimes mortals, aquest any n'hi ha hagut 8. D'aquestes 8 víctimes mortals no és un lloc concret, no és una tipologia concreta, sinó que estem veient encalços, estem veient excessos de velocitat, estem veient sortides de via.
Policia Nacional i Guàrdia Civil reforçaran els controls de vehicles a la frontera amb França contra el tràfic de drogues a l'Alt Empordà.
Aquest és el principal acord a què han arribat els diferents cossos policials en la primera Junta de Seguretat Extraordinària convocada arran del tiroteig del passat 12 de setembre a Figueres. L'alcaldessa figuerenca Agnès Lladó ha assegurat que lluitarà per revertir la mala imatge de la ciutat.
A mi m'agradaria revertir les declaracions del supermercat de la droga. Figueres no és un supermercat de la droga. Figueres té una problemàtica concreta de salut pública que s'ha de resoldre, igual que la té la comarca, igual que la té la demarcació, igual que la té el país i igual que la té tot l'Estat.
El govern català es compromet a reubicar els parcs eòlics projectats a l'Ebre per evitar que quedin concentrats a una única comarca.
És el cas de la Terra Alta, on hi ha projectats fins a 6 parcs i encara n'hi podria instal·lar-s'hi un més a Horta de Sant Joan. Des de la Generalitat ja s'estan buscant alternatives per reubicar alguns projectes a la veïna Ribera d'Ebre, que s'ha mostrat interessada en acollir algun parc.
Canal Terres de l'Ebre, Sara Hernández.
Des del govern no descarten que es produeixin alguns moviments. Apunten que hi ha comarques veïnes com la Ribera d'Ebre i el Priorat que estarien interessades en acollir-ne algun. Meritxell Budó és la consellera de Presidència i portaveu del govern.
La derogació d'aquest decret potser ens permetrà doncs, poder instal·lar aquest tipus de parcs eòlics en una altra zona, sempre i quan, òbviament, el territori també hi estigui d'acord.
Engega el simposi sobre sistemes de prevenció de danys de grans depredadors a Son, al Pallars Sobirà, amb el darrer atac de l'os catxou, el cinquè ja, sobre la taula.
El director general de Polítiques Ambientals, Ferran Miralles, ha qualificat la situació de preocupant i assegura que es planteja la possibilitat d'extreure'l del medi.
Ràdio Trem, Anna Solana.
Miralles ha confirmat l'atac durant el simposi sobre sistemes de prevenció de danys per grans depredadors que ha tingut lloc aquest matí a Son, al Pallars Sobirà. El director general ha dit que la preocupació és gran per la forta depredació de l'animal i el seu caràcter problemàtic. Miralles ha explicat que actualment s'està en fase 2 del protocol i seran els tècnics els que dictaminin si s'ha de passar a fase 3 i retirar-lo del medi.
Comencen les obres per rehabilitar la casa natal de Salvador Dalí a Figueres, a l'Alt Empordà.
En la primera fase de les obres es reforçarà l'estructura i està valorada en poc més d'un milió d'euros.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Aquests treballs seran només la primera fase que tindrà un cost de 1,1 milions d'euros i que durarà d'aproximadament un any. Un cop acabada aquesta primera, amb els fons FEDERA es podran continuar les obres per convertir aquest immoble en un equipament cultural pol d'atracció de la ciutat. Aquestes obres són molt esperades doncs, per la ciutat de Figueres, ja que arriben 25 anys després de la compra de l'edifici per part de l'Ajuntament.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Estel Figueres, bona tarda.
Hola, avui dijous tenim una tarda marcada per les tempestes a punts de muntanya, sobretot de l'interior de les comarques de Girona, també de manera més esporàdica a punts del Pirineu Prepirineu Occidental i també a punts del prelitoral. De fet, a Prades s'han arribat a superar els 20 mil·límetres en només 30 minuts. Per tant, aquestes precipitacions d'aquesta tarda, aquests ruixats i aquests xàfecs puntualment anien acompanyats d'intensitat forta i també de tempesta o fins i tot deixaran alguna pedregada. A partir del vespre ja les precipitacions aniran disminuint. De cara divendres augmentarà la nuvolositat de caire alt durant el matí. Després de la tarda tornaran a créixer amb força les nuvolades, que tornaran a deixar algun ruixat, però serà més feble que no pas el que ha caigut aquest dijous. El dissabte arriba un canvi de temps, sí que ja augmentarà la nuvolositat en conjunt i s'esperen ruixats i xàfecs que poden arribar a qualsevol punt del territori. Esperem que siguin més intensos a punts del litoral i de les comarques de Girona. I de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel Figueres. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Fina Araquer, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hi ha diversos trams de retencions als accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ens comencem situant a la zona del Vallès, concretament a la C58, on hi ha aturades de 7 quilòmetres des de Ripollet arran d'un accident a l'inici d'aquesta autopista del Vallès. D'entrada al nus de la Trinitat, i per ajudar a descongestionar aquesta situació s'obre el carril Busao a tots els vehicles. També destaquem a la zona del Vallès que hi ha aturades a la C17 a l'altura de Parets en sentit Barcelona per enllaçar amb l'autopista AP7, i també en aquests moments retencions a l'autopista AP7 i B30 a l'altura de Barberà del Vallès en els dos sentits de la circulació. També destacarem a l'autovia A2 aturades a l'altura de Sant Joan d'Espí en sentit Martorell en un tram de 4 quilòmetres, i també aturades en aquests moments en diversos trams de les rondes de Barcelona. Acabarem situats a l'autovia 2 a l'altura de Riudellots de la Selva, on hi ha un carril tallat en sentit Girona i 5 quilòmetres d'aturades arran de dos accidents no greus que hi ha hagut en aquest punt. De moment això és tot. Molta precaució.
Notícies en xarxa. Més a prop teu. 50 persones han mort en accidents de trànsit aquest estiu. Són 6 menys que l'estiu passat. L'autovia A2 n'ha concentrat 8 de víctimes mortals. La meitat d'accidents han estat a la demarcació de Barcelona i als caps de setmana. 4 de cada 10 morts són motoristes, ciclistes i vianants. Els Mossos d'Esquadra han multat un 12,5% més que l'estiu passat. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. De les 50 persones mortes hi ha hagut 13 motoristes, 4 ciclistes i 3 vianants. Hi han augmentat les víctimes mortals majors de 64 anys. N'hi ha hagut 7, mentre que l'estiu passat en va ser un. On més morts hi ha hagut és a l'autovia A2, 8 morts. Una via que capta l'atenció del Servei Català de Trànsit, segons el seu director, Juli Gendrau.
A l'A2, durant el que es portem aquests 3 mesos d'estiu, l'any passat hi va haver 2 víctimes mortals, aquest any n'hi ha hagut 8. D'aquestes 8 víctimes mortals no és un lloc concret, no és una tipologia concreta, sinó que estem veient encalços, estem veient excessos de velocitat, estem veient sortides de via, i els estem veient a Lleida, Barcelona, una Girona. Per tant, estem veient que està repartida en tota aquesta A2.
Els caps de setmana es concentren més de la meitat dels accidents, especialment diumenge a la tarda. Els Mossos d'Esquadra han posat gairebé 3.500 multes més que l'estiu passat. És un increment del 12,5%. La majoria per distraccions, per l'ús del mòbil i fins i tot per llegir el diari sobre el volant.
I atenció a aquesta dada, un 13% dels infractors són reincidents. Per això el govern insisteix que caldria augmentar-los les penes.
Més de 22.000 reincidents han conduït a l'estiu per la xarxa viària catalana. 500 havien estat involucrats anteriorment en accidents i una trentena d'ells amb víctimes. Un conductor gironí, per exemple, ha estat detectat 25 vegades mesos superant el límit de velocitat. El conseller d'Interior, Miquel Buch, vol endurir les sancions per als reincidents.
Un 13% són reincidents, són persones o són conductors i conductores que han estat multades més d'una vegada en aquest període, doncs evidentment has de... Doncs en les nostres propostes que farem de canvi legislatius, doncs aquesta és una concreta, que és també la reincidència, també s'ha de penar d'alguna manera o altra, però s'ha de castigar, s'ha de perseguir.
A partir de l'octubre, 2 helicòpters de trànsit vigilaran simultàniament les infraccions des de l'aire.
Precisament un dels punts negres de les carreteres catalanes aquest estiu ha estat el Vallès Oriental. Allà, el cos de bombers voluntaris de la Garriga asseguren que, a diferència d'altres anys, el gruix de sortides aquests mesos han estat sobretot per accidents de trànsit. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
El 15 de setembre es va tancar la campanya de prevenció i extinció d'incendis els últims 3 mesos, un estiu que ha estat mogut entre mitjans de juny i juliol. Afortunadament, els pocs incendis que s'han produït a la comarca del Vallès Oriental no han estat greus i les condicions meteorològiques han estat favorables, tot i la calor i les altes temperatures. Tot i així, els bombers de la Garriga han fet més sortides per accidents de trànsit greus. Així ho afirma el cap dels bombers, Andreu Requena.
es preveia que fos un estiu molt complicat, però a mitjans de juliol va fer un tomb la campanya i va ser, però ha sigut una campanya bastant tranquil·la. A la nostra regió no hi ha cap incendi que ens hagi preocupat. La veritat és que han remuntat molt els accidents de trànsit. Aquí a la comarca hem tingut algun d'any bastant important.
Tot i que s'hagi acabat la campanya d'aquest estiu, els bombers demanen que s'extremin les precaucions al bosc i, sobretot, augmentar l'atenció al volant per evitar més accidents greus.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Policia Nacional i Guàrdia Civil reforçaran els controls de vehicles a la frontera amb França contra el tràfic de drogues a l'Alt Empordà.
Aquest és el principal acord a què han arribat els diferents cossos policials en la primera Junta de Seguretat Extraordinària convocada arran del tiroteig del passat 12 de setembre a Figueres.
El consistori figuerenc veu la mesura com un primer pas per resoldre el problema, tot i que insuficient. Els responsables de seguretat consideren que cal un canvi legislatiu per endurir les penes per tinença d'estupefaents. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Figueres no vol ser ni és el supermercat de la droga. Així declara ha estat l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, en acabar la primera junta de seguretat local després del tiroteig de la setmana passada.
A mi m'agradaria revertir les declaracions de supermercat de la droga. Figueres no és un supermercat de la droga. Figueres té una problemàtica concreta de salut pública que s'ha de resoldre, igual que la té la comarca, igual que la té la demarcació, igual que la té el país i igual que la té tot l'Estat.
D'aquesta trobada entre el consistori i diferents cossos i els departaments d'interior de la Generalitat i de l'Estat, s'ha constatat que hi ha una problemàtica que sobrepassa la ciutat i que s'està treballant, ja que des del gener s'han produït 40 detencions per delictes contra la salut pública i s'han decomissat 40.000 plantes a tot l'Alt Empordà. D'aquesta junta n'ha sortit el compromís d'augmentar la coordinació entre els diferents cossos i des del Departament d'Interior de l'Estat han explicat que augmentaran també els controls policials fronterers i el nombre d'efectius a tota la demarcació. Així ho expressava el subdelegat del govern a Girona, Albert Bermont.
S'ha incrementat específicament el que és la part de Girona, doncs estem al 80% de lo que seria les places que hi ha i per tant seguirem en aquesta línia.
Des de la Generalitat s'ha explicat que els Mossos seguiran fent la pressió policial, però expliquen que caldria un enduriment de les penes i que per això cal un govern de l'Estat que canviï la legislació.
Canviem de qüestió. La comunitat educativa de l'escola Ventós Mir a Badalona denuncia problemes d'accessibilitat al centre. L'AMPA i direcció de l'escola reclamen tant al Departament d'Ensenyament com a l'Ajuntament que hi posin remei. I és que aquest any la problemàtica s'ha agreujat amb el cas d'un pare que va en cadira de rodes i que no pot accedir amb normalitat a l'equipament. Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Rodríguez.
Francisco Javier fa 21 anys que va en cadira de rodes després de patir un accident laboral. L'any passat les seves bessones de 8 anys van matricular-se a l'escola Ventós Mir, una escola ubicada en un edifici de mitjans del segle XX catalogat com a patrimoni municipal. L'immoble de 3 plantes més soterrani no disposa d'ascensor i per accedir a qualsevol espai s'han de superar escales. Un gest impossible per en Francisco Javier. Assegura que ja ha posat en coneixement del departament i del govern local les seves necessitats, però que de moment no ha rebut cap solució efectiva.
Que las niñas hacen algo que se tenga que hacer en clase, ya me lo perdió. Como no me lo graben, no lo veo. Que las niñas hacen un acto de Navidad abajo y no lo tienen por qué cambiar, porque está así, porque esto está ya más que denunciado por todos los sitios y ellos lo saben y dicen que sí, y aquí viene la Generalitat y viene todo el mundo. Però te dicen que han venido y aquí no se mueve nadie y aquí nadie hace nada.
Des de la direcció de l'escola Ventós Mir recorden que qualsevol inversió que es faci repercutirà en els usuaris de l'edifici, no també en el futur, i és que l'escola ha de reubicar-se en un nou edifici que s'ha de construir al solar de l'Estrella i temen que això faci posposar la construcció de rampes, plataformes o un ascensor.
I en infraestructures, les obres de millora de l'estació de Renfe de Molins de Rei al Baix Llobregat començaran abans de finals d'any. Les obres han estat adjudicades per 5 milions d'euros i duraran prop de 15 mesos.
Una remodelació que l'Ajuntament reclamava des de feia anys, tenint en compte que la de Molins de Rei és la segona estació més antiga i té problemes d'accessibilitat, per exemple, a les escales. La reforma preveu la instal·lació de nous ascensors, d'accés a les andanes, l'adequació i la renovació d'escales, una prolongació d'andanes fins a 200 metres, nova pavimentació i configuració de vorada i l'adequació i millora de l'enllumenat. També es farà una nova zona d'atenció i informació al viatger. El director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Pere Pedrosa, destacava la millora que suposarà per a les persones amb mobilitat reduïda.
És un pla molt transversal, agafa a tota la ciutadania.
aquells que tenen mobilitat reduïda, aquells que tenen qualsevol tipus, diguem, de PMR, que tenen reduccions, diguem, de possibilitat de mobilitat de qualsevol tipus.
A l'acte de presentació de les obres ha assistit la delegada del govern, Teresa Cunillera, i l'alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz, que ha definit el projecte com a imprescindible per reforçar el transport públic davant l'amenaça de l'emergència climàtica.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
La decisió de l'Audiència Nacional de no investigar els suposats vincles del Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, amb l'imam de Ripoll, ideòleg dels atemptats del 17 d'agost de 2017, ha aixecat les crítiques tant del govern de la Generalitat com de l'alcalde d'aquest municipi, Jordi Monell, que ho considera una falta de respecte indignant per les víctimes.
La primera en reaccionar ha estat la portaveu de Presidència, Meritxell Budó, que ha insinuat que darrere la negativa d'investigar aquest vincle s'amaga una possible ocultació de dades fonamentals pel cas. Budó ha assegurat que la decisió genera confusió i dubte i ha denunciat la falta de transparència per part del govern de l'Estat espanyol. Més contundent s'ha mostrat l'alcalde de Ripoll, Jordi Monell, que no entén com la Fiscalia no ha actuat ja d'ofici per investigar aquests presumptes vincles entre el CNI i l'eximam Abdelbaki Esati. Monell ha rebut la notícia amb indignació i considera que la decisió de l'Audiència Nacional és una falta de respecte per les víctimes.
I en clau local, més d'un centenar d'alcaldes, regidors i tècnics de diferents localitats lleidatanes han assistit a la presentació del nou Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el POS, que la Generalitat recupera com a eina de cohesió territorial després de dues legislatures sense convocar-lo i que ara s'està presentant a totes les demarcacions catalanes. Avui a Lleida hi ha assistit també la portaveu de la Presidència, Meritxell Budó. UAU Lleida Ràdio, Carles Castelló.
El pla està dotat amb 250 milions d'euros, dels quals una partida de 160 està oberta a tots els municipis i una altra de 90 milions està destinada exclusivament als municipis de menys de 5.000 habitants. D'aquest global no hi ha assignada encara una quota específica per a la demarcació de Lleida.
No està calculat encara perquè hem d'esperar una miqueta a veure quina és la magnitud de les peticions, de les sol·licituds, però sí que en el cas de les grans ciutats, com és el cas de Lleida, aquí sí que el cofinançament és del 50%, és a dir, aquesta subvenció del PUS de la Generalitat doncs requerirà que la ciutat també faci una inversió del 50%.
Per a la resta de municipis més petits, la subvenció que s'aconseguirà a través del PUS podrà superar aquest 50% del cost total. El proper mes d'octubre s'obrirà el termini per presentar sol·licituds i projectes que s'espera que puguin estar resolts el maig de 2020. El pla té vigència per al període 2020-2024.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a l'Ebre, on davant la proliferació de projectes de parcs eòlics, el govern català es compromet a reubicar-los de manera que no quedin concentrats a una única comarca. És el cas de la Terra Alta, on ara mateix hi ha projectats fins a 6 parcs i encara n'hi podria instal·lar-s'hi un més a Horta de Sant Joan. Des de la Generalitat ja s'estan buscant alternatives per reubicar alguns projectes a la veïna Ribera d'Ebre, que s'ha mostrat interessada en acollir algun parc. Canal Terres de l'Ebre, Sara Hernández, bona tarda.
Bona tarda. Els 6 parcs eòlics que hi ha projectats a la Terra Alta tiren endavant i possiblement un 7è a Horta de Sant Joan. Aquests se sumarien als 9 parcs eòlics que hi ha a la comarca amb més de 150 molins. Els que hi ha previstos estan adjudicats, tot i que ara està en fase d'al·legacions. Després d'aquest període i d'estudiar la situació, els tràmits es resoldran positivament o no per l'empresa adjudicatària. Els que estan en contra d'aquests 9 parcs, com la DEO Terra Alta, lamenten la massificació eòlica. I des del govern no descarten que es produeix moviments. Apunten que hi ha comarques veïnes com la Ribera d'Ebre i el Priorat que estarien interessades en acollir-ne algun. Meritxell Budó és la consellera de Presidència i portaveu del govern.
És molt important poder escoltar el territori, el que s'ha de dir del territori. És molt important també poder donar sortida a les empreses i, per tant, la derogació d'aquest decret potser ens permetrà doncs, poder instal·lar aquest tipus de parcs eòlics en una altra zona, sempre quan, òbviament, el territori també hi estigui d'acord. Crec que aquí doncs, haurem de ser capaços de trobar aquest equilibri i prendre la decisió més encertada i que beneficiï a tothom.
Actualment, la Terra Alta produeix el 25% de l'energia eòlica de tot el país, amb més de 150 aerogeneradors distribuïts en 9 parcs eòlics.
I al Pirineu, l'os catxau està en el punt de mira d'agricultors, ramaders i responsables polítics. Avui ha engegat el simposi sobre sistemes de prevenció de danys de grans depredadors, a Son, al Pallars Sobirà, amb el darrer atac de l'os, el cinquè ja, sobre la taula. El director general de Polítiques Ambientals, Ferran Miralles, ha qualificat la situació de preocupant i assegura que es planteja la possibilitat d'extreure'l del medi. Ràdio Trem, Anna Solana.
Miralles ha confirmat l'atac durant el simposi sobre sistemes de prevenció de danys per grans depredadors que ha tingut lloc aquest matí a Son, al Pallars Sobirà. El director general ha dit que la preocupació és gran per la forta depredació de l'animal i el seu caràcter problemàtic. Miralles ha explicat que actualment s'està en fase 2 del protocol i seran els tècnics els que dictaminin si s'ha de passar a fase 3 i retirar-lo del medi. Davant les crítiques del Consell General al protocol, Miralles ha dit que està en el primer any d'aplicació i ha afegit que si es demostra que no és efectiu es pot modificar. De la reunió que hi haurà a Madrid el proper 8 d'octubre entre representants de totes les administracions, Miralles ha dit que servirà per posar en comú informació. La reunió, però, s'espera que sigui política i, per tant, no es preveu que en surti cap decisió sobre el futur de Catxou, perquè aquesta està en mans, diu, dels tècnics.
Unió de Pagesos denuncia la baixa cotització de l'ametlla tot i l'augment de producció de Catalunya. El sindicat estima que la collita creixerà un 40% a Ponent i un 25% al Camp de Tarragona, però amb tot es registra a les llotges tarragonines una davallada de fins a 10 cèntims per quilo d'aquest fruit sec. Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila.
Unió de Pagesos denuncia que la llotja de Reus cotitza l'ametlla a un preu inferior al d'altres llotges, malgrat que hi ha un context d'estabilitat del mercat a l'Estat i als Estats Units i l'augment de producció del 30% a Catalunya. Segons el sindicat, la llotja de Reus va publicar una davallada del preu de l'ametlla comuna de 10 cèntims per quilo de gras, situant el preu en 4,75 euros el quilo. Això, segons la Unió de Pagesos, significa 60 cèntims per sota del preu d'Albacete i 52 cèntims per sota de Mercamúrcia. Rafael Espanyol és el responsable nacional de la fruita seca d'Unió de Pagesos.
Hem de tindre en compte que la lotja de Reus és la lotja oficial d'Espanya amb la fruita seca. La lotja oficial d'Espanya de la fruita seca sempre va ser més barata que totes les altres lotges, perquè tot plegat fa uns quants anys que s'han posat a funcionar perquè veien que la de Reus no funcionava.
D'altra banda, Unió de Pagesos estima que la producció d'ametlla a Catalunya aquesta campanya serà de 21.285 tones d'ametlla en closca, un 30% més que la collita del 2018.
En cultura, comencen les obres per rehabilitar la casa natal de Salvador Dalí a Figueres, a l'Alt Empordà. En la primera fase de les obres es reforçarà l'estructura i està valorada en poc més d'un milió d'euros. L'objectiu és crear un espai on es mostri la figura del pintor, no només des de la vessant artística, sinó també des de la part més íntima. Les relacions familiars i la Figueres de l'època. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. Aquests treballs seran només la primera fase que tindrà un cost de 1,1 milions d'euros i que durarà aproximadament un any. Un cop acabada aquesta primera fase, amb els fons FEDER es podran continuar les obres per convertir aquest immoble en un equipament cultural pol d'atracció de la ciutat, tal i com ho destaca l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó.
La primera fase és una gran obra que, a més, reportarà moltíssim a la ciutat, que tan sols d'obrir la porta per poder fer les obres ja hi havia moltíssima gent que tenia la curiositat de veure què estava passant, per tant, creiem que quan es van iniciar les obres i tota la feinada que s'ha fet des de fa molts i molts anys, recordem que la primera compra s'inicia amb el govern de Marià Lorca, doncs és una gran notícia per la ciutat.
Aquestes obres són molt esperades, doncs, per la ciutat de Figueres, ja que arriben 25 anys després de la compra de l'edifici per part de l'Ajuntament.
I segon dia del Mercat de Música Viva de Vic. La jornada inaugural va tancar ahir amb gran èxit d'assistència.
Aquest vespre i nit el programa presenta nombroses actuacions com la de Los Aurora en Van Dulda, que podreu veure a partir de les 10 de la nit a les televisions locals.
També hi actuaran altres propostes del panorama musical català, com la vigatana Carla, l'única cantant d'Osona que figura a la programació del Mercat. El nou FM, Natàlia Peix, bona tarda.
Bona tarda. Després d'una trentena edició amb fins a 7 propostes osonenques al cartell del Mercat de Música Viva, aquest any la presència de la comarca al cartell es redueix a un nom, el de Carla, que avui a un quart d'onze de la nit actua a la Carpa Negra de l'Atlàntida i presenta Kill a Feeling, el seu segon disc, que sortia el mes de juny. En el directe l'acompanyen a la bateria el seu germà, Toni Serrat, i Joan Solan, els sintetitzadors i els teclats. Carla toca per primera vegada la programació oficial del Mercat de Música Viva i espera que sigui una bona plataforma per donar-se a conèixer.
Sí que és veritat que a vegades no s'ha deixat de perdre de vista que és un mercat, bueno, és una fira, no? Si és veritat, no ho sé, no, ja m'ho trobaré, però jo espero que sí, espero que sigui, que pugui cridar l'atenció, doncs, de promotors o d'organitzadors, vaja.
Entre els plats forts d'aquest dijous al mercat hi ha les presentacions dels nous treballs de Marco Mezquida, Ferran Palau o de Sousa i el concert dels coreans Bandulda, que fan música pensor i xamani folk al costat del flamenc jazz de Los Aurora.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Demà comença la final a 4 de la Copa Catalunya de Waterpolo femení a Montjuïc.
Les semifinals enfrontaran el Mataró amb l'Estralpul Sabadell a 3:15 de la tarda i el Sant Andreu amb el Mediterrani a partir de les 5. El primer dels partits es pot considerar una final anticipada, ja que posarà cara a cara les vigents campiones del Sabadell amb un Mataró que enguany s'ha reforçat i aspira a tot.
En futbol, el Prat acompanyarà el Sabadell a la fase estatal de la Copa Federació.
Després de superar ahir el Vilafranca per 2-1, el Prat passa també a la fase estatal de la competició, que premiarà els 4 millors amb una plaça per la Copa del Rei. Demà divendres es farà el sorteig per conèixer el proper rival dels equips catalans. Entre les opcions hi ha el Castelló, el Jove Espanyol Alacantí, l'Alcoià, el Terol, el Molenyo Murcià i el Poblense Mallorquí.
Demà comença l'Hockey Lliga.
La màxima categoria de l'hoquei patins estatal comença aquest divendres amb el partidàs entre el Barça i el Liceo Gallec. Els vigents campions de la Lliga reben un dels candidats al títol. De la jornada masculina destaquen també els enfrontaments ja dissabte entre el nouvingut Taradell i Alcaldes, el Lloret Vilaesportiva al Noia Freixenet i el Girona, que rebrà el flamant campió de la Supercopa al Reus Deportiu. En categoria femenina també primera jornada aquest cap de setmana amb els partits destacats entre el Voltregà i el Vilanova, el Vilassana, que rep el Sant Cugat. Les vigents campiones del Palau de Plegamans no debutaran fins al següent cap de setmana, ja que han ajornat el primer partit a la pista de les Rozas fins al mes d'octubre.
Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantra a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Comença la nova temporada de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
La millor música simfònica a càrrec de les batutes més prestigioses, interpretada per grans solistes i la força de Beethoven en el seu 250è aniversari.
Descobreix tota la programació. Abonaments i entrada ja a la venda a auditori.cat.
Trenta-un Escape Rooms s'han unit a la Fundació Alzheimer Catalunya per ajudar les persones diagnosticades i les seves famílies i donaran part de la recaptació de les entrades del pròxim dissabte 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer. Reserva plaça i ajuda'ns a escapar-nos de l'Alzheimer. Tria el teu Escape Room a alzheimercatalunya.org.
012. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Topònims. Crespià és un municipi del Pla de l'Estany situat a l'extrem nord de la comarca, ben a prop d'Esponellà. La primera referència que es té d'aquest topònim és d'origen llatí i apareix amb el nom de Crispianus al segle IX com una de les propietats incloses als límits del monestir de Sant Esteve de Banyoles. Segurament el nom d'aquest municipi correspon al nom d'un terratinent de l'època. Ens ho explica l'historiador local Guerau Palmada.
De fet, se sap que a prop, al veïnat de Portella, restes ibèriques, també s'ha esmentat que en allò hi podia haver doncs, alguna existència, alguna vila romana, però de fet no s'ha trobat. I el nom doncs, vindria d'un doncs, tal Crispius, que podria ser doncs, un propietari d'aquest doncs, lloc.
Crespià ocupa un total d'11,4 quilòmetres quadrats de superfície i té un cens de 245 habitants. És un dels municipis més petits de la comarca del Pla de l'Estany i comparteix serveis com l'escola amb Esponellà, la població veïna. Entre les activitats més destacades que es duen a terme a aquest municipi hi ha la Fira de la Mel, que se celebra des de fa 37 anys i que porta fins al municipi prop de 20.000 visitants, essent un dels esdeveniments amb més tradició de la comarca.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Augmenten els accidents de trànsit mortals aquest estiu, tot i que hi ha hagut 6 morts menys a les carreteres catalanes respecte a les xifres de l'any passat. Montse Manent.
En total han estat 50 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit aquest estiu. La via amb més alt índex de mortalitat ha estat la 2, tal com ha destacat el director general del Servei de Català de Trànsit, Juli Gendrau.
A la 2, durant el que es portem aquests 3 mesos d'estiu, l'any passat hi va haver 2 víctimes mortals, aquest any n'hi ha hagut 8. D'aquestes 8 víctimes mortals no és un lloc concret, no és una tipologia concreta, sinó que estem veient encalços, estem veient excessos de velocitat, estem veient sortides de via.
Policia Nacional i Guàrdia Civil reforçaran els controls de vehicles a la frontera amb França contra el tràfic de drogues a l'Alt Empordà.
Aquest és el principal acord a què han arribat els diferents cossos policials en la primera junta de seguretat extraordinària convocada arran del tiroteig del passat 12 de setembre a Figueres. L'alcaldessa figuerenca, Agnès Lladó, ha assegurat que lluitarà per revertir la mala imatge de la ciutat.
A mi m'agradaria revertir les declaracions de supermercat de la droga. Figueres no és un supermercat de la droga. Figueres té una problemàtica concreta de salut pública que s'ha de resoldre, igual que la té la comarca, igual que la té la demarcació, igual que la té el país i igual que la té tot l'Estat.
El govern català es compromet a reubicar els parcs eòlics projectats a l'Ebre per evitar que quedin concentrats a una única comarca.
És el cas de la Terra Alta, on hi ha projectats fins a 6 parcs i encara n'hi podria instal·lar-s'hi un més a Horta de Sant Joan. Des de la Generalitat ja s'estan buscant alternatives per reubicar alguns projectes a la veïna Ribera d'Ebre, que s'ha mostrat interessada en acollir algun parc.
Canal Terres de l'Ebre, Sara Hernández.
Des del govern no descarten que es produeixin alguns moviments, apuntant que hi ha comarques veïnes com la Ribera d'Ebre i el Priorat que estarien interessades en acollir-ne algun. Meritxell Budó és la consellera de Presidència i portaveu del govern.
La derogació d'aquest decret potser ens permetrà doncs, poder instal·lar aquest tipus de parcs eòlics en una altra zona, sempre quan, òbviament, el territori també hi estigui d'acord.
Preocupació al Montseny per la població del tritó. Aquesta espècie endèmica només es pot trobar al Parc Natural del Montseny i continua en estat de perill crític.
Actualment, segons les dades del projecte Life Tritó Montseny, només se'l troba en 7 torrents. Aquest projecte europeu es va posar en marxa el 2016 i fa un seguiment de l'espècie.
Ràdio Vitamènia, Jordi Puntí.
Un dels seus principals problemes és que només es troben 7 torrents, tal com ha explicat Daniel Guinart, coordinador del projecte.
La població del tritó continua en perill crític perquè és molt difícil que en pocs anys aconseguim millorar l'estat. Comencem a veure coses que ens preocupen. Alguna distribució que comencem a veure que a cotes més baixes n'hi havia i ara fa un parell d'anys que no el trobem, i això dius, serà canvi climàtic?
Comencen les obres per rehabilitar la casa natal de Salvador Dalí a Figueres, a l'Alt Empordà.
En la primera fase de les obres es reforçarà l'estructura i està valorada en poc més d'un milió d'euros.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Aquests treballs seran només la primera fase que tindrà un cost de 1,1 milions d'euros i que durarà aproximadament. Un cop acabada aquesta primera fase, amb els fons FEDER es podran continuar les obres per convertir aquest immoble en un equipament cultural pol d'atracció de la ciutat. Aquestes obres són molt esperades doncs, per la ciutat de Figueres, ja que arriben 25 anys després de la compra de l'edifici per part de l'Ajuntament.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Thank you.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Estel Figueres, bona tarda.
Hola, avui dijous tenim una tarda marcada per les tempestes a punts de muntanya, sobretot de l'interior de les comarques de Girona, també de manera més esporàdica a punts del Pirineu, Prepirineu Occidental i també a punts del prelitoral. De fet, a Prades s'han arribat a superar els 20 mil·límetres en només 30 minuts. Per tant, aquestes precipitacions d'aquesta tarda, aquest ruixats i aquests xàfecs puntualment anien acompanyats d'intensitat forta i també de tempesta o fins i tot deixaran alguna pedregada. A partir del vespre ja les precipitacions aniran disminuint. De cara a divendres augmentarà la nuvolositat de caire alt durant el matí. Després de la tarda tornaran a créixer amb força les nuvolades, que tornaran a deixar algun ruixat, però serà més feble que no pas el que ha caigut aquest dijous. El dissabte arriba un canvi de temps, sí que ja augmentarà la nuvolositat en conjunt i s'esperen ruixats i xàfecs que poden arribar a qualsevol punt del territori. Esperem que siguin més intensos a punts del litoral i de les comarques de Girona. I de moment ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies. Estel Figueres, connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs hem de parlar de moment de que la circulació va tornant a la seva normalitat. Hem tingut molts problemes aquesta tarda amb la C58. Hi ha hagut una topada just a l'hora punta a tocar del nus de la Trinitat i encara que només ha estat una topada petita, s'han fet papers, això ha creat un col·lapse a la C58. Sortosament ara mateix són 3 quilòmetres els que hi ha només per accedir i fins i tot s'havia obert el busbau per facilitar l'entrada a Barcelona i l'acaben de tancar. Per tant, hem de dir que els accessos nord tornen a la normalitat. Encara això sí, amb problemes a la P7 i la B30 a Barberà en sentit Martorell. Pel que fa als accessos sud, no tenim problemes i sí que hi ha problemes habitualment i encara hi és la ronda de dalt, sobretot en sentit Llobregat, en aquest cas on hi ha retencions des del mateix nus de la Trinitat fins a ben passat la Vall d'Hebron. Això ve derivat de la C58. Per tant, hem de parlar que s'està tornant a la normalitat. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
50 persones han mort en accidents de trànsit aquest estiu. Són 6 menys que l'estiu passat. L'autovia A2 n'ha concentrat 8 de víctimes mortals. La meitat d'accidents han estat a la demarcació de Barcelona i els caps de setmana. 4 de cada 10 morts són motoristes, ciclistes i vianants. Els Mossos d'Esquadra han multat un 12,5% més que l'estiu passat. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. De les 50 persones mortes hi ha hagut 13 motoristes, 4 ciclistes i 3 vianants. Hi han augmentat les víctimes mortals majors de 64 anys. N'hi ha hagut 7, mentre que l'estiu passat en va ser un. On més morts hi ha hagut és a l'autovia A2, 8 morts. Una via que capta l'atenció del Servei Català de Trànsit, segons el seu director, Juli Gendrau.
A l'A2, durant el que es portem aquests 3 mesos d'estiu, l'any passat hi va haver 2 víctimes mortals, aquest any n'hi ha hagut 8. D'aquestes 8 víctimes mortals no és un lloc concret, no és una tipologia concreta, sinó que estem veient encalços, estem veient accessos de velocitat, estem veient sortides de via, i els estem veient a Lleida, Barcelona, una Girona. Per tant, estem veient que està repartida en tota aquesta A2.
Els caps de setmana es concentren més de la meitat dels accidents, especialment diumenge a la tarda. Els Mossos d'Esquadra han posat gairebé 3.500 multes més que l'estiu passat. És un increment del 12,5%. La majoria per distraccions, per l'ús del mòbil i fins i tot per llegir el diari sobre el volant.
I atenció a aquesta dada, un 13% dels infractors són reincidents. Per això el govern insisteix que caldria augmentar-los les penes.
Més de 22.000 reincidents han conduït a l'estiu per la xarxa viària catalana. 500 havien estat involucrats anteriorment en accidents i una trentena d'ells amb víctimes. Un conductor gironí, per exemple, ha estat detectat 25 vegades en 3 mesos superant el límit de velocitat. El conseller d'Interior, Miquel Buch, vol endurir les sancions per als reincidents.
Un 13% són reincidents, són persones o són conductors i conductores que han estat multades més d'una vegada en aquest període. Evidentment, has de... Doncs en les nostres propostes que farem de canvi legislatiu, doncs aquesta és una concreta, que és també la reincidència, també s'ha de penar d'alguna manera o altra, però s'ha de castigar, s'ha de perseguir.
A partir de l'octubre, 2 helicòpters de trànsit vigilaran simultàniament les infraccions des de l'aire.
Precisament un dels punts negres de les carreteres catalanes aquest estiu ha estat el Vallès Oriental. Allà el cos de bombers voluntaris de la Garriga asseguren que, a diferència d'altres anys, el gruix de sortides aquests mesos han estat sobretot per accidents de trànsit. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
que el 15 de setembre es va tancar la campanya de prevenció i extinció d'incendis els últims 3 mesos, un estiu que ha estat mogut entre mitjans de juny i juliol. Afortunadament, els pocs incendis que s'han produït a la comarca del Vallès Oriental han estat greus i les condicions meteorològiques han estat favorables, tot i la calor i les altes temperatures. Tot i així, els bombers de la Garriga han fet més sortides per accidents de trànsit greus. Així ho afirma el cap dels bombers, Andreu Requena.
Es preveia que fos un estiu molt complicat, però a mitjans de juliol va fer un tomb la campanya i va ser, però ha sigut una campanya bastant tranquil·la. A la nostra regió no hi ha hagut cap incendi que ens hagi preocupat. La veritat és que han remuntat molt els accidents de trànsit. Aquí a la comarca hem tingut algun tall bastant important.
Tot i que s'hagi acabat la campanya d'aquest estiu, els bombers demanen que s'extremin les precaucions al bosc i, sobretot, augmentar l'atenció al volant per evitar més accidents greus.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Policia Nacional i Guàrdia Civil reforçaran els controls de vehicles a la frontera amb França contra el tràfic de drogues a l'Alt Empordà.
Aquest és el principal acord a què han arribat els diferents cossos policials en la primera junta de seguretat extraordinària convocada arran del tiroteig del passat 12 de setembre a Figueres.
El consistori figuerenc veu la mesura com un primer pas per resoldre el problema, tot i que insuficient. Els responsables de seguretat consideren que cal un canvi legislatiu per endurir les penes pertinents d'estupefaents. Ràdio Blafant, Mercè Mainer.
Figueres no vol ser ni és el supermercat de la droga. Així declara estat l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lledó, en acabar la primera junta de seguretat local després del tiroteig de la setmana passada.
A mi m'agradaria revertir les declaracions de supermercat de la droga. Figueres no és un supermercat de la droga. Figueres té una problemàtica concreta de salut pública que s'ha de resoldre, igual que la té la comarca, igual que la té la demarcació, igual que la té el país i igual que la té tot l'estat.
D'aquesta trobada entre el consistori i diferents cossos i els departaments d'interior de la Generalitat i de l'Estat, s'ha constatat que hi ha una problemàtica que sobrepassa la ciutat i que s'està treballant, ja que des del gener s'han produït 40 detencions per delictes contra la salut pública i s'han decomissat 40.000 plantes a tot l'Alt Empordà. D'aquesta junta n'ha sortit el compromís d'augmentar la coordinació entre els diferents cossos i des del Departament d'Interior de l'Estat han explicat que augmentaran també els controls policials fronterers i el nombre d'efectius a tota la demarcació, així ho expressa el subdelegat del govern a Girona, Albert Bramont.
S'ha incrementat específicament el que és la part de Girona, doncs estem al 80% de lo que serien les places que hi ha i per tant seguirem en aquesta línia.
Des de la Generalitat s'ha explicat que els Mossos seguiran fent la pressió policial, però expliquen que caldria un enduriment de les penes i que per això cal un govern de l'Estat que canviï la legislació.
I en infraestructures, les obres de millora de l'estació de Renfe de Molins de Rei al Baix Llobregat començaran abans de finals d'any. Les obres han estat adjudicades per 5 milions d'euros i duraran prop de 15 mesos.
Una remodelació que l'Ajuntament reclamava des de feia anys, tenint en compte que la de Molins de Rei és la segona estació més antiga i té problemes d'accessibilitat, per exemple, a les escales. La reforma preveu la instal·lació de nous ascensors d'accés a les andanes, l'adequació i renovació d'escales, una prolongació d'andanes fins a 200 metres, nova pavimentació i configuració de vorada i l'adequació i millora de l'enllumenat. També es farà una nova zona d'atenció i informació al viatger. El director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Pere Pedrosa, destacava la millora que suposarà per les persones amb mobilitat reduïda.
És un pla molt transversal, agafa a tota la ciutadania, aquells que tenen mobilitat reduïda, aquells que tenen qualsevol tipus, diguem, de PMR, que tenen reduccions, diguem, de possibilitat de mobilitat de qualsevol tipus.
A l'acte de presentació de les obres ha assistit la delegada del govern, Teresa Cunillera, i l'alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz, que ha definit el projecte com a imprescindible per reforçar el transport públic davant l'amenaça de l'emergència climàtica.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
La decisió de l'Audiència Nacional de no investigar els suposats vincles del Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, amb l'imam de Ripoll, autor dels atemptats del 17 d'agost de 2017, ha aixecat les crítiques tant de la Generalitat com de l'alcalde d'aquest municipi, Jordi Monell, que ho considera una falta de respecte indignant per les víctimes.
La primera en reaccionar ha estat la portaveu de Presidència, Meritxell Budó, que ha insinuat en una visita a Manresa que darrere la negativa d'investigar aquest vincle s'amaga una possible ocultació aportació de dades fonamentals pel cas. Budó ha assegurat que la decisió genera confusió i dubte i ha denunciat la falta de transparència per part del govern de l'Estat espanyol. Més contundent s'ha mostrat l'alcalde de Ripoll, Jordi Monell, que no entén com la Fiscalia no ha actuat ja d'ofici per investigar aquests presumptes vincles entre el CNI i l'eximam Abdelbaki Esati. Monell ha rebut la notícia amb indignació i considera que la decisió de l'Audiència Nacional és una falta de respecte per les víctimes.
I en clau local, més d'un centenar d'alcaldes, regidors i tècnics de diferents localitats lleidatanes han assistit a la presentació del nou Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el PUOS, que la Generalitat recupera com a eina de cohesió territorial després de dues legislatures sense convocar-lo i que ara està presentant a totes les demarcacions catalanes. Avui a Lleida hi ha assistit també la portaveu de la presidència, Meritxell Budó. Uau, Lleida Ràdio, Carles Castelló.
El pla està dotat amb 250 milions d'euros, dels quals una partida de 160 està oberta a tots els municipis i una altra de 90 milions està destinada exclusivament als municipis de menys de 5.000 habitants. D'aquest global no hi ha assignada encara una quota específica per a la demarcació de Lleida.
No està calculat encara perquè hem d'esperar una miqueta doncs, a veure quina és la magnitud de les peticions, de les sol·licituds, però sí que en el cas de les grans ciutats, com és el cas de Lleida, aquí sí que el cofinançament és del 50%, és a dir, aquesta subvenció del PUOS de la Generalitat doncs, requerirà que la ciutat també faci una inversió del 50%.
Per a la resta de municipis més petits, la subvenció que s'aconseguirà a través del PUOS podrà superar aquest 50% del cost total. El proper mes d'octubre s'obrirà el termini per presentar sol·licituds i projectes que s'espera que puguin estar resolts el maig de 2020. El pla té vigència per al període 2020-2024.
Destaquem ara altres notícies d'altres notícies i a l'Ebre, davant la proliferació de projectes de parcs eòlics, el govern català es compromet a reubicar-los de manera que no quedin concentrats a una única comarca. És el cas de la Terra Alta, on ara mateix hi ha projectats fins a 6 parcs i encara n'hi podria instal·lar-s'hi un més a l'Horta de Sant Joan. Des de la Generalitat ja s'estan buscant alternatives per reubicar alguns projectes a la veïna Ribera d'Ebre, que s'ha mostrat interessada en acollir algun parc. Canal Terres de l'Ebre, Sara Hernández, bona tarda.
Bona tarda. Els 6 parcs eòlics que hi ha projectats a la Terra Alta tiren endavant i possiblement un 7è a Horta de Sant Joan. Aquests se sumarien als 9 parcs eòlics que hi ha a la comarca amb més de 150 molins. Els que hi ha previstos estan adjudicats, tot i que ara està en fase d'al·legacions. Després d'aquest període i d'estudiar la situació, els tràmits es resoldran positivament o no per l'empresa adjudicatària. Els que estan en contra d'aquests 9 parcs, com la DEO Terra Alta, lamenten la massificació eòlica. I des del govern no descarten que es produeixi alguns moviments. Apunten que hi ha comarques veïnes com la Ribera d'Ebre i el Priorat que estarien interessades en acollir-ne algun. Meritxell Budó és la consellera de Presidència i portaveu del govern.
És molt important poder escoltar el territori, el que s'ha de dir del territori. És molt important també poder donar sortida a les empreses i, per tant, la derogació d'aquest decret potser ens permetrà doncs, poder instal·lar aquest tipus de parcs eòlics en una altra zona, sempre i quan, òbviament, el territori també hi estigui d'acord. Crec que aquí doncs, haurem de ser capaços doncs, de trobar doncs, aquest equilibri i prendre la decisió més encertada i que beneficiï a tothom.
Actualment la Terra Alta produeix el 25% de l'energia eòlica de tot el país amb més de 150 aerogeneradors distribuïts en 9 parcs eòlics.
Preocupació al Montseny per la població del tritó. Aquesta espècie endèmica només es pot trobar al Parc Natural del Montseny i continua en estat de perill crític. Actualment, segons les dades del projecte Life Tritó Montseny, només se'l troba en 7 torrents. Aquest projecte europeu es va posar en marxa el 2016 i fa un seguiment de l'espècie. Ràdio Vitamènia, Jordi Puntí.
Un dels seus principals problemes és que només es troben 7 torrents, tal com ha explicat Daniel Guinart, coordinador del projecte.
La població del tritó continua en perill crític perquè és molt difícil que en pocs anys aconseguim millorar l'estat. Com ja he explicat altres vegades, només està a 7 torrents i n'hi ha molts pocs individus. Ara per ara sembla que està estable. Comencem a veure coses que ens preocupen. Alguna distribució que comencem a veure que a cotes més baixes n'hi havia i ara fa un parell d'anys que no el trobem, i això dius, serà canvi climàtic? O serà que aquí hi ha problemes d'aigua?
La reintroducció del tritó del Montseny va començar en 4 punts del Parc Natural l'any 2010, però només un s'ha aconseguit resultats exitosos. En el marc del projecte Life Tritó Montseny s'ha fet una primera reintroducció pocs mesos, amb un programa de reintroducció a llarg termini. El projecte Life Tritó del Montseny està participat per la Diputació de Barcelona, que en fa la coordinació, la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, el Zoo de Barcelona i Forestal Catalana, i té una dotació econòmica de 2,9 milions d'euros.
I tot a punt a Alguaire, la comarca del Segrià, per una nova edició de la Fira de la Figa, que enguany arriba a la 12a edició. La figa de Coll de Dama és un producte típic d'aquest municipi que n'és el màxim productor de tot el país. Al llarg de tot el cap de setmana es faran activitats, tallers i degustacions entorn a aquesta fruita. Hem un FM, Laura Porroy.
Venda directa de figues a la fira, tallers de conserva de figues, tastos populars amb tapes fetes amb figa de Coll de Dama seran alguns dels esdeveniments que giren al voltant d'aquesta fira dedicada a la figa i el primer sector d'Alguaire. Elvira La Règula és tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Alguaire.
Pensem que està sent un referent al que és les fires, tant gastronòmiques com agrícoles de tot Catalunya. De fet, és un dels anys en què tenim més estants de tot tipus, d'indústria de tot tipus, i és una de les vegades en què hi ha hagut molta més participació i veiem com si hi hagués un afloriment econòmic en tots els aspectes, i això en repercutís molt positivament.
El Gremi de Forners de les Terres de Lleida presentarà la coca de figa més llarga del món i també s'entregaran els Premis Fulla de Figuera al xef Salvador Alarí, del Petit Català, i l'Ada Parellada, del Semproniana. La 12a edició de la Fira de la Figa arriba en un moment en què el Consistori d'Alguaire, l'Associació de Productors de Figues d'Alguaire i el Departament d'Agricultura estan fent les darreres passes per l'obtenció de la indicació geogràfica protegida Figa d'Alguaire.
En cultura, comencen les obres per rehabilitar la casa natal de Salvador Dalí a Figueres, a l'Alt Empordà. En la primera fase de les obres es reforçarà l'estructura i està valorada en poc més d'1 milió d'euros. L'objectiu és crear un espai on es mostri la figura del pintor no només des de la vessant artística, sinó també des de la part més íntima, les relacions familiars i la Figueres de l'època. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. Aquests treballs seran només la primera fase, que tindrà un cost de 1,1 milions d'euros i que durarà aproximadament un any. Un cop acabada aquesta primera fase, amb els fons FEDERA es podran continuar les obres per convertir aquest immoble en un equipament cultural pol d'atracció de la ciutat, tal i com ho destaca l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lledó.
La primera fase és una gran obra que a més reportarà moltíssim a la ciutat, que tan sols d'obrir la porta per poder fer les obres ja hi havia moltíssima gent que tenia la curiositat de veure què estava passant. Per tant, creiem que quan es van iniciar les obres i tota la feinada que s'ha fet des de fa molts i molts anys, recordem que la primera compra s'inicia amb el govern de Marià Lorca, doncs és una gran notícia per la ciutat.
Aquestes obres són molt esperades, doncs, per la ciutat de Figueres, ja que arriben 25 anys després de la compra de l'edifici per part de l'Ajuntament.
La Fundació Soriguer de Lleida estrena per primera vegada a Catalunya una exposició amb les obres més provocadores de Matt Colishaw. La mostra arriba a la capital del Segrià després d'haver-se exposat a Madrid, on hi ha passat prop de 30.000 persones. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
La selecció de peces inclou escultures, fotografies, vídeos, pintures i instal·lacions, entre les quals destaca la icònica Den of the Innocents, que dona nom a l'exposició. S'hi pot veure, doncs, una mostra de les obres més transcendentals que l'artista ha fet en els darrers 20 anys. A través seu es convida el visitant a fer una reflexió sobre la relació de l'ésser humà amb la naturalesa i amb la preeminència del digital. La presidenta del Soriguer, Ana Vallès, ha explicat en què consisteix aquesta exposició.
Una exposició exigente en cuanto a concepto. Una exposición exigente en cuanto a arquitectura. Hemos tenido que articular los espacios de una manera tremendamente compleja y también por la propia complejidad técnica que supone las piezas de Matt.
L'exposició de Colishaw obrirà les obres aquest divendres i es podrà veure fins al 26 d'abril de 2026 al museu que la Fundació Soriguer té a la capital del Segrià.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Demà comença la final a 4 de la Copa Catalunya de Waterpolo femení a Montjuïc.
Les semifinals enfrontaran el Mataró amb l'Astralpul Sabadell a 3:45 de la tarda i el Sant Andreu amb el Mediterrani a partir de les 5. El primer dels partits es pot considerar una final anticipada, ja que posarà cara a cara les vigents campiones del Sabadell amb un Mataró que enguany s'ha reforçat i aspira tot.
Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
El partit, doncs, va servir per donar minuts als nous reforços, com les ins Laura Barzón i Caterina Tanquilleva, i també les joves Sílvia Morell i Ruth Ariño. Demà, final anticipada contra el Mataró, que aquesta temporada es perfila com a gran alternativa a l'Astralpool i va eliminar el Catalunya per 21-8. El tècnic David Palma lloa la profunditat de banqueta que tindran les mataronines aquest any, però creu que la porteria baixen un punt després del fitxatge frustrat de l'holandesa Debbie Willems.
A nivell nacional crec que el Mataró és un equip que s'ha reforçat molt bé, ha tingut el problema aquest amb la puntera, amb la Debbie Willems. Al final la va voler recuperar el seleccionador holandès de cara a preparar l'Olimpíada de Tòquio i bueno, aquí han fitxat una portera francesa, la de la selecció, que no és mala portera, però penso que està un esglaó per sota del que seria jugadora, o sigui, portera internacional de primer nivell.
L'Astralpool Mataró està programat per demà a 3:45 de la tarda a les instal·lacions del Club Natació Montjuïc, que a continuació es disputarà l'altra semifinal d'aquesta Copa Catalunya entre el Sant Andreu i un Mediterrani que es va carregar al renovat Terrassa per 10-9.
En futbol, el Prat acompanyarà el Sabadell a la fase estatal de la Copa Federació.
Després de superar ahir el Vilafranca per 2-1, el Prat passa també a la fase estatal de la competició, que premiarà els 4.000 millors amb una plaça per la Copa del Rei. Demà divendres es farà el sorteig per conèixer el proper emparellament dels equips catalans. Entre les opcions hi ha el Castelló, el Jove Espanyol, l'Alacantí, l'Alcoià, el Terol, el Molenyo Murcià i el Poblense Mallorquí.
Sant Cugat acollirà l'Euro Hockey Trophy Woman.
El júnior acollirà per primera vegada la segona competició europea d'hoquei sobre herba femení. Després que el juliol el Club de Maners a la Federació Internacional poder organitzar la cita, l'ENS Internacional ha decidit que sigui l'entitat santcugatenca qui aculli aquesta competició, que se celebrarà al mes d'abril. D'aquesta manera, Sant Cugat s'estrena com a seu d'un torneig europeu d'hoquei sobre herba i assoleix una nova fita com a ciutat referent dins l'esport estatal.
I diumenge juga la Supercopa Femenina de Bàsquet de Girona.
Amb la Spar City Leaf Girona jugant a casa a Fontejau i enfrontant-se a l'etern rival, al Perfumeries Avenida de Salamanca. Guanyar el títol seria un inici de curs immillorable en una temporada en què el tècnic Eric Surís ja avisa que caldrà que jugadores com Rosa Buc facin una passa endavant per suplir la baixa de llarga durada de Núria Martínez.
I demà comença l'Hockey Lliga.
La màxima categoria de l'hoquei patins estatal comença aquest divendres amb el partidàs entre el Barça i el Liceu Gallec. Els vigents campions de Lliga reben un dels candidats al títol. De la jornada masculina destaquen també els enfrontaments ja dissabte entre el nouvingut Taradell i Alcaldes, el Lloret Vilaesportiva Noia Freixenet i el Girona, que rebrà el flamant campió de la Supercopa, el Reus Deportiu. En categoria femenina també, primera jornada aquest cap de setmana amb els partits destacats entre el Voltregà i el Vilanova i el Vilassana, que rep el Sant Cugat.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Riu al Parc, un matí d'activitats i jocs d'aventura, música i entreteniment envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 29 de setembre vine amb la família a gaudir de la matinal de Viu al Parc a l'Espai Natural de les Guilleries Sabassona. A partir de 11:15 del matí a l'àrea d'esplai de la Font Trobada a Folgueroles.
Viu al Parc, t'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viualparc. Diputació de Barcelona.
Tu fas que el temps s'aturi, tu fas que el nord es torni sud, només tu tombes tots els murs. Tu fas fugir les penes, tu fas que tot tingui un sentit, fas que s'encengui aquesta nit. Si estic amb tu sento que cada demà serà millor que ahir, fas que les nits s'allarguin hores i hores i que els dos cremem per dins, somiem fent ballar les estrelles al nostre compàs. I és que tu fas que allà a l'Antàrtida hi hagi un clima tropical, només amb la mirada del terror que és qualsevol imperi medieval, un somriure pot acabar amb el pitjor dels meus mals. Tu seràs la tempesta que s'endurà la por i que
que mai més tornarà. Seràs la meva sort. Tu seràs la conquesta.